Ràdio Vilafranca.
Bon dia, què tal? Com aneu? Fa fred, eh? Abrigueu-vos si no heu sortit al carrer. I amb aquell punt d'il·lusió de si veurem nevar o no, sembla que està complicadet aquí al Penedès, potser en alguna cota alta, una lleu enfarinada, però vaja, difícil ho tenim. Som dimecres 11 de desembre i engeguem el Penedès en xarxa. En nom de tot l'equip, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Plegats, liderarem aquestes 3 hores de ràdio amb Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Sant Sadurní. I què hi trobareu, què escoltareu a l'antena? Doncs mireu, d'aquí uns instants saludem el Víctor Cornejo i ens endinsem en el darrer de Vinyes i Vins del 2024. Segurament tocarà brindar. En uns minuts desvelem el misteri. Tot parlant de vins i de vinyes, no ho sé, ara ho descobrirem. Ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès exclusiva al Flash. Seguirem després del Flash amb la veu de la salut que ens acosten els professionals de l'EAP Penedès Rural Oest. Avui serà el Cristian Serrano, que és el referent de benestar emocional en salut, que ens vol parlar de la medicalització de la nostra vida. I a partir de les 10:06, quan ens retrobem després de la pausa i del butlletí, sonarà molta música perquè presentarem el Festival Solidari Músic Veu, que comença el proper diumenge 22 de desembre a Vilafranca amb un concert de Nadal a càrrec de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba. Repassarem la programació extensíssima amb Joan Carles Melero, director de la Fundació PINAE, i Xavier Freixedes, responsable de l'àrea de cultura de PINAE. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, en clau Alt i Baix Penedès, com sempre, al Flash. I tot seguit saludarem la nostra gent gran. Avui seran la Fina Milà, la Natàlia Navarro, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans per fer tertúlia. Els proposem parlar d'iniciatives solidàries com la Marató del 3CAT, que té lloc aquest cap de setmana, o el Gran Recapte, que tenia lloc fa pocs dies. Aquest dijous, Vinzeum, homenatge a Josep Maria Puiggrós, ànima del grup de recerca Vitis Catalana. I avui hi dedicarem la secció, tot parlant amb el Lluís Sales, investigador del King's College London i guanyador de la 9a beca Emili Giralt, perquè ell pronunciarà la conferència aquest dijous a l'acte d'homenatge. També ens acompanyarà la Cecília Gené, amb la qual repassarem l'agenda de Vinzeum. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat dels nostres municipis en aquest últim flash del dimecres. I quan passin 5 minuts mal comptats, de 11:45, agenda al detall, dues propostes per acomiadar-nos. D'una banda, la 10a edició del Pessebre Vivent Xarel·lo, que té lloc el proper cap de setmana a Sant Jaume dels Domenys. Ens ho explicaran l'Adrià Pons i el Pau Batet. I I de l'altra, recollim la quarta gala benèfica de recollida de joguines a favor de Càritas Sant Sadurní, que se celebra aquest diumenge a la tarda a Cal Bolet, a Vilafranca. I, a més, regalarem un parell d'entrades dobles per assistir-hi. Només cal que ens truqueu al 93-827-2626. Així serà aquest dimecres 11 de desembre, al Penedès en xarxa. Amb Víctor Cornejo ens endinsem en el de vinyes i vins, el darrer d'aquest 2024. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Tocarà brindar si ens acomiadem de l'any, ja?
I tant. Ja toca brindar, ja toca venir en aquests moments, no?, de compartir, i el vi ha de fa festa, no?, al final. I quin vi fa més festa? Vinc a reivindicar els escumosos.
Les bombolletes.
Les bombolletes, ja. Jo parlo sempre de les bombolletes, perquè els vinc a reivindicar sobretot per la gran varietat que tenim a la nostra regió, al Penedès, al nostre país, no? I sobretot de deixar-nos emportar tant per les bombolletes com també per altres vins, però igualment sobretot allò que tenim més a mà. També és temps de paneres, el qual es regalen paneres, no? De
sí,
vegades
han tornat, van estar desaparegudes uns anys i han tornat.
Però és allò, va, vinga, fem la panera o fem el lot, no? Ara potser és un lot, potser més modest, amb algunes coses, amb uns detalls, i de vegades hi ha empreses o col·lectius que s'ho pensen bé i que al final trien, per exemple, una bona selecció de vins, eh? Aquesta també...
I a vegades vols fer un detall i què esculls?
Clar,
un bon escumós, un bon vi del Penedès.
Això mateix és el que s'ha de tirar, no? Igualment, amb la varietat que tenim igualment al nostre país, podem fer una miqueta d'aquí, d'allà, no? I llavors aquests vins també formen part d'aquesta taula de celebracions. Per tant, parlarem una miqueta, doncs, allò d'aquestes dues orígens, no? I sobretot pensant també en el que menjarem. Jo sempre és allò, hem de pensar una miqueta. La cosa és que aquest lot de Nadal no està pensat ni pels gustos de la persona a la que li regales, no? I després, per l'altra, no saps en què ho faràs. Llavors hem de triar una miqueta, vale? I jo crec que aquí també hem de fer tots una miqueta, doncs, de dir, va, vinga, què menjarem? I a partir del que mengem, triarem a veure què veurem. Vale? O sigui, no tot val per tot. Vale?
No tot s'hi val, no tot i menys per Nadal.
Ni menys per Nadal. Jo crec que també, ja sé que és fest, que és festiu, que si hi ha una mica d'alcohol farà més festa, no? Però també al final és l'oportunitat també de treure els nostres millors plats. No se serveix qualsevol cosa, un bon dinar de Nadal, no? De nit de Nadal, o si no a Sant Esteve, no? Volem, doncs, que siguin coses molt, molt ben cuinades, no? Cuidades, busquem la qualitat també aquests dies, no deixem de banda els vins, eh? O sigui, això, pensem-ho bé. Per tant, intentarem a veure com harmonitzem, quins són els ideals per cada ocasió. Per què reivindicar l'escumós? Perquè l'escumós jo crec que és el vi més versàtil. I el problema és que el tenim com molt arrelat a la nostra cultura, no? I sobretot el fet social de l'escumós com una cosa exclusivament festiva, no? I exclusivament de brindis. Exclusivament de xin-xin.
De final d'àpat, no?
De final d'àpat, així, no? Però sempre hi ha algú que jo crec que és molt assenyat que diu, jo només faré cava, no? Si sempre hi ha algú, no? Algun familiar que dius, no, jo si començo amb cava, no? Ja acabo amb cava, no? És allò, continuar. Per no barrejar, no? Podem barrejar, no hi ha problema, però el cava és molt versàtil i el cava ens pot ajudar molt, o el cava, qualsevol escumós.
Cava, l'escumós, no?
L'escumós que vulgueu, eh? Ens pot
un
acompanyar
corpinat,
molt.
Un clàssic Penedès.
Quasi Penedès, un ancestral, no? Sempre tindran, doncs allà ja sabeu que hi ha moltes denominacions ara pels escumosos nostres i que jo crec que tots tenen el seu lloc a la taula els dies de Nadal. Comencem, per exemple, per l'aperitiu. un bon escumós per l'aperitiu, jo crec que és la millor entrada.
Rosat o això és un clixé?
Això és un clixé, però jo crec que sí. Eh? Sí? Anem pel rosat. Sí, sí.
Ens agafem el clixé?
Sí, ens agafem el clixé. El rosat ens entrarà bé, és el refresc, és d'entrada. Hi ha rosats, ja ho saps, molt ben parits. I llavors que dius, bueno, a veure si ens hem estirat, allò, ens hem gratat la butxaca, no? Dius, ostres, vale. Sí, però el posarem d'aperitiu perquè ens entrarà molt bé, no? Fresquet, alguns rosats tenen una part de brut, no? Per tant, són una mica dolcets, no? I, per tant, s'entraran per aperitiu de manera genial. Vale? El que passa que en aquest aperitiu, i és una cosa que sempre els posem, comencem a posar, per exemple, coses greixoses. Els embotits, els canapés, paté, una mica de formatge, no? Per tant, l'escumós rosat, sí, d'entrada, la primera copa, la primera mitja copa, no? Però després jo passaríem a un escumós amb una mica més de solvència.
En el mateix aperitiu.
En el mateix aperitiu, evidentment, traiem de dos. Jo sempre ho dic.
Serem esplèndids, ja ho veig.
Ho vaig dir en el seu moment, sobretot en les celebracions de l'estiu, no? De les festes d'estiu, en què s'han de tenir una cubitera ben grossa amb de tot, perquè al final ve molta gent amb diferents gustos, però sempre al final, si fem d'anfitrions, dic, vinga, va, ara és el moment d'això, no? I en el moment de començar amb el cava rosat, amb l'escumós rosat, després ens traiem l'escumós ja amb una miqueta més de això, una miqueta més de gràcia, diguéssim, no? Aquí ja buscaríem un reserva, anirem un temps amb una miqueta més de criança. I que ens acompanyi bé amb aquesta primera part de l'àpat. Aquí què podem? Si a mi no m'agraden els escumosos o no m'acaben de sentar bé, doncs passem un blanc, però un blanc també amb una miqueta de criança. Aquests que tenen una mica de criança, lies, vale? No anem a buscar tampoc coses molt pesades, però sí amb un vins que estiguin bé, igualment per aperitiu, però sobretot per això, perquè anem a menjar coses greixoses i ens adonem que anem a menjar coses que necessiten una mica d'acidesa. Vale? Aquí en aquest moment no entraria el vinegre. Aquí ja no. Vale? Per tant, bombolla, carbònic, es neteja, no? Tot això, que és la primera part, la primera entrada. M'està agafant salivera, a mi, ara.
Ja m'hi veig.
Ja podem pensar.
En aquest aperitiu de Nadal.
Aneu a casa i escolteu, aneu fent allò, prenent una nota, no? I dir, mira, què t'anirà bé per això? Vale? Per tant, ens reservem aquesta part. Després, ja comencen, doncs, els primers i els segons, els entrants. És que fem un àpat bastant ampli,
Llarg.
Entrants és llarguet, Els entrants, el primer, no? Que normalment acostuma a ser, què fem? Què fem amb la sopa de galets? Què fem amb la sopa de galets?
Un blanc.
Un blanc, ella es diu així com directament. Un blanc.
Un escumós.
Veus? O sigui, al final és el que ens portaria,
Un blanc amb una mica de criança, també.
Amb un blanc. Però aquí ja podem introduir el vinegre. Fusta, vale? Blancs ja amb una mica de criança. Vale? I aquí ja podríem encetar el cava gran reserva, l'escumós gran reserva. Vale? L'escumós amb una criança més llarga, 30-36 mesos, d'acord, que ens acompanyarà bona part. De fet, ja només imaginar-nos la sopa de galets ens ve de gust una cosa més untuosa, però també fresqueta. Al final són les dues coses. He d'anar intentant allò harmonitzar una cosa amb l'altra. Al final, la sopa de galets, tenim aquesta sopa d'escudella, aquesta que és
greixosa,
també és greixosa, densa. Tenim pasta, al final, que de vegades no hi pensem, és el que estem menjant en realitat. Tenim una pilota, no? O sigui, tenim, després...
La botifarra,
clar, ven la botifarra. Fixeu-vos al cava, si és que combineu la sopa de galets amb les gambes. Vale? O amb els gambons o amb les cigales, no? Allò que acostumem a fer també primer, també ens anirà perfecte. Fixeu-vos que al final l'escumós entra en tots els moments.
Si féssim un blanc, un vi blanc, hauria de tenir una mica de fusta?
Sí, jo aquí ja buscaria la fusta, vai? Ja des de l'inici. Vale? Podríem, jo crec que aquesta part, diguéssim, dels blancs una mica de criança els seria per l'inici, perquè també fem festa. Vale? No farem una cosa a l'inici massa fresqueta. I després anirà, doncs, al final... Què és el que prendrem? Això som a la casa, fan peix, fan sarsueles, no? O fem allò...
El gall del Penedès.
L'ànec. Les estufades, canelons. Greixoses, no? I aquí és on s'acostuma a treure el vi negre. No dic que no al vi negre, però és que podria continuar amb l'escumós, Sílvia. Sí.
Amb el mateix.
Clar, amb el mateix. Gran sopa. Reserva, amb aquesta llarga criança. Perfectament, o sigui, coses d'aquestes aniran perfecte. Ara, qui vulgui, doncs, el vi negre, ara l'encetem. Vale? Recordeu que el vi negre, normalment, els dies de, aquests dies de festa, acostumem, doncs, a jo, a gratar-los la butxaca, comprar unes cosetes més fines.
Vale? Què proposes?
Què proposo? Què proposo aquí? Proposo coses amb criança, però no sense passar-nos. Vale? Els vins amb molta criança, vale? I que tenen molt de temps, els vins negres amb molta criança, que a més els reservem pel dia de Nadal, no? Jo els faria més en moment de tast. És a dir, fins i tot al final de tot, al finalíssim de tot. Vale? O, si no, a l'inici. Si és que vols fer alguna cosa doncs, diferent amb, amb la família, no? Doncs abans de menjar, tastar-lo, perquè serà la millor manera al final. Ei, vols tastar això que tinc ja aquí, no? Que l'estic ja l'oxigenant, no? El tenim doncs, a la nostra, en, el nostre, en el nostre decantador, no? Normalment és que agafem, al final acabem fent aquest tipus de vins, no? Aquest es tastaria sol perquè s'han de gaudir sols. Després veurem si és que harmonitzen amb el menjar, però per menjar, agafaria amb un vi blanc, un vi negre amb una criança curta, vale? no gaire llarga, per tant, que busquem una miqueta de frescor, vale? Una miqueta doncs, de toc de fruita, això que ens pugui tenir, vale? I després doncs, això que ens acompanyi doncs, en aquest trosset de l'àpat. Després podem recuperar aquest vi gran, però jo el gran l'hem de donar
al
protagonisme.
Al final, a la sobretaula.
A la sobretaula. Ei, tinc això, vale? Vale,
ja abans de que després. Arribin els postres.
Abans de que arribin els postres o fins i tot passat els cafès. Bueno, aquí no sé si ens enterarem, amb tot el que hem begut, no sé si ens assabentarem de com està aquell vi, el trobarem boníssim.
Veig complicadot, eh?
A mi és una cosa que a mi m'agrada fer i que, a més, en els últims anys ho he fet i, a més, se li dona protagonisme al vi. Vale? O sigui, és una cosa que, ei, que tinc una cosa especial. Després es dilueix amb el menjar. Després hi ha un moment, dius, amb el menjar, possiblement no ens acaba d'harmonitzar del tot, però ens el prenem igual i al final és malaguanyat. No? Al final dius, ostres, donar una mica de protagonisme...
Sap greu.
Per tant, separem-lo una miqueta de l'àpat. És un àpat molt llarg, per tant, sempre hi ha moments.
Hi ha moments
en què no menges. Hi ha moments que dius, faré una mica...
Fas una pausa. Abans de seguir.
Doncs mira, aquest és el moment d'aquesta copeta que, a més, no et sabrà greu que l'anfitrió, com que ha de repartir entre 15, t'arribi només un tastet, vale? Però fas l'estona reposada de tastar aquell vi. Jo és el que recomano, vale? I és el
sí, tenim aquell vi
estupendo
que volem compartir.
Genial, aquell que volem compartir. Ara, què recomano aquí? Bueno, el que vulgueu. Aquí val de tot. Vale? Si és de la terra, millor, però sempre hi ha alguna cosa especial que dius, ostres, tinc guardat aquell... Aquí, mira, és l'únic moment que jo podria dir allò, va, vinga, ara et toca un Ribera, ara et toca un Rioja, perquè a vegades passa, no? I també per contentar el cunyat, no? De turno, que dius, vinga, va, que tinc una cosa bona per tu.
No? Home, no havíem superat la Riojitis.
Ai, havíem superat. Bueno, vinga, va, que és el moment. No, llavors, si volem fastiguejar el cunyau de turno, doncs el que farem és treure un bon vi català, que n'hi ha moltíssims, no? Fa res, fan fer el programa dels vins de finca de Catalunya. Agafeu un d'aquests.
Vi de
finca. A més, un vi de finca. T'ha certificat, la gent l'ha triat com un dels millors vins excepcionals. Aquell és el moment de treure aquestes ampolles.
I aquí al Penedès en tenim uns quants.
En tenim uns quants, i que alguns ens serviran per dinar. Vale? Tenim una llisteta allà de vins que jo crec que serien per començar, sobretot pels neòfits o aquelles persones que, ai, què trio? Ei, triaré aquests, que aquests sabem doncs, que hi ha tot al darrere, tot un storytelling, no? Que a més, te l'estudies una miqueta...
Que si el comparteixes,
i
oi?
I vas compartir-ho, doncs, una mica millor. Ara arriba, moment postres, vale? Què tenim a les postres? També coses molt greixoses, els torrons, tenim... O la postre que ve, sempre hi ha, no?, el sorbet de llimona, no?, una mica, no?,
la pel pinya, mig...
La pinya,
avall.
La pinya, no?, és allò... Què fem en aquest moment, no? Aquí ja tenim la cubitera plena, aquí ja donem llibertat, Però aquí és un introduiria...
Ah, sí? Feel free?
Sí, una
feel free,
un momentet. Sí, perquè a més ja tindrem la llengua com ja... com educada.
O sigui, ja tenim educada o adormida.
O adormida, segons com sigui, és allò. Ai, em ve de gust això. Ja va molt a gustos a cadascú. Ara bé, que et recomano? Doncs aquí que treguis doncs, això, els escumosos, amb una miqueta més dels frescos, però també amb brut. Vale? Anem a provar bruts. Anem a provar escumosos que tinguin una miqueta de sucre. Vale? Perquè no ens faran tant de xoc, d'acidesa amb el dolç. I a més, no en veurem tant, o sigui, és allò que ens acompanyarà, vale? no serà, diguéssim, en excés, perquè voldrem una cosa molt fresca, molt àcida per netejar-nos el greix i al final acabarem molt malament, ja anem malament, ja acabarem molt malament. Però sobretot prudència amb aquesta part, en la qual al final volem aquell culet d'aquella cosa que ens acompanyi bé. Vale? Per tant, un escumós amb una miqueta de sucre, vale? En aquesta part d'aquí. I després, al final, també, la cubitera plena, vale? Ja és
per
al final...
Sobretaula.
La sobretaula, quan treus doncs, allò, les nous, amb les figues, doncs, allò que ja no pots més, aquí ja és picoteo. Aquí quedarà el culet d'aquell vi tan bo, vale? Aquí quedarà doncs, allò, aquell especial que puguin treure. Algú demanarà una miqueta de brandy, algú demanarà una miqueta de nís, o un altre tipus, no? Allò que es diu, no? El bajativo, Alguna cosa, doncs, allà per pair. No hi ha res millor que per pair que el cava. I després els nostres vins rancis i els nostres vins dolços.
També això, poden també, sortir
clar,
aquí al final.
Surten ja cap al final. Ja vam fer una llisteta també de vins dolços que també, diguéssim, de treure'ls també en aquell moment. En el qual farem la copeta, farem una miqueta, farem
dos
aquell
dits.
Culet, dos dits, no, un ditet, un ditet per tastar, vale? una miqueta, no? I al final acabarà sent tot molt més plaent. Però ja has vist que l'escumós ha aparegut en cada moment i podem fer tot l'àpat de Nadal en només escumosos. I tenim una varietat tan gran, tant de sensibilitats com després, de manera de fer, no? Des dels corpinats, els caves, no? I després totes les criances que tu vulguis, en realitat aquí, i que totes van ideal per cada moment. I sempre allò, per menjar, doncs això, aneu cap a una criança més llarga, que és de guarda superior, reserva, gran reserva, vale? Perquè ja veureu que seran una delícia.
No són dies per fer experiments?
No. Bueno, podem
són dies
sorprendre.
De tradició.
Podem sorprendre una miqueta. Aquí, doncs, hi ha gent que introdueix igualment els còctels a l'inici, vale? Ara, diguéssim, és cosa que va amb els temps.
És tendència.
És tendència, per tant, fer un còctel a l'inici. El que passa que amb el còctel, que seria com, diguéssim, la tradició anglosaxona, no? De fer un còctel abans, ens aporta massa alcohol, vale? I, per exemple, un margarita a primera hora pot entrar molt bé i entra fresquet, però al final tot el que us he recomanat no entrarà.
O sigui, clar, tot suma.
Clar, tot suma, tot va sumant. Jo fins i tot el còctel el faria ja una hora després d'haver acabat l'àpat, una hora després. Vinga, va, fem un còctel ara, Ja vam passar els cafès i tot, no? Fem ara
per rematar la diada.
Fem un margarita això. Sempre buscant escumosos, buscant també, si té una miqueta de carbònic, doncs millor. Sí, fins i tot optaria per un gin tònic. Per tant, no fem gaire d'experiments. Jo crec que ara he fet, diguéssim, com una miqueta doncs, tema canònic, no? I ja
està. Has estat tradicionalista.
I he estat tradicionalista en aquest aspecte, que de vegades allò em passo de dir coses diferents. Ah, bueno, no, la part que hauria de reivindicar.
Aviam. Vale?
Que és la dels vins naturals, evidentment.
Home, clar, ens deixem aquest capítol.
Aquí, ens deixem el capítol.
Quan el posem?
El vi natural ha de venir en el moment de sorprendre el cunyat. Aquest també és l'altre, Vale, també. Provareu una cosa diferent, heu de denunciar, Provareu una cosa diferent. Ja veureu com és això, no? I llavors treure, doncs, aquests blancs naturals, aquests negres naturals. El negre natural, sobretot hi ha uns negres naturals que estan fent a Terra Alta, que són unes garnatxes pures i dures, que fins i tot ens poden acompanyar perfectament la cardolla, O sigui, en el moment, d'aquell moment de l'àpat, perquè són molt fresquets, molta fruita, Per tant, i després l'altre, doncs, escumosos ancestrals, que aquestes sí que ens acompanyaran sobretot a les postres, Per tant, és el moment allò, intenten sorprendre i també fer callar boques, a vegades.
Doncs, Víctor, agafem una ampolla d'aquestes que tenim a la glaçonera, que s'ha anat
mateix,
presentant, i brindem. Bones festes.
Bones festes, igualment. I millor sortida i millor any.
Ens retrobem el 2025.
Molt, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca impulsa el talent juvenil aquest Nadal amb la botiga de l'Invisible. Del 13 de desembre al 5 de gener, Vilafranca acollirà la botiga de l'Invisible, un projecte innovador d'emprenedoria i dinamització comercial. Aquesta botiga efímera, situada a la plaça Constitució, oferirà espai a 24 joves creadors per mostrar i vendre els seus productes. El projecte ha estat presentat aquest dilluns al número 18 de la plaça. La botiga de l'Invisible vol ser un laboratori real per a joves emprenedors. El projecte permetrà experimentar amb la venda directa, conèixer la resposta del públic i validar els seus productes i models de negoci. L'objectiu també és impulsar aquests joves cap al món laboral. L'Ajuntament d'Olèrdola demana la col·laboració de la ciutadania per impedir robatoris de coure en l'enllumenat públic del municipi. Davant dels darrers robatoris de coure detectats en l'enllumenat públic del municipi, l'Ajuntament d'Olèrdola fa una crida pública i demana la col·laboració de la ciutadania. Si es detecta que l'enllumenat públic està sent manipulat per personal no autoritzat, cal comunicar-ho a l'Ajuntament d'Olèrdola al telèfon 93 890 3502 o als guàrdies municipals al telèfon 93 890 1670. Les úniques persones autoritzades per fer manteniment i reparació de l'enllumenat a Olèrdola pertanyen a l'empresa Elecnor. Troben al Vinyana un abocament amb restes d'una plantació de marihuana. L'Ajuntament ha posat els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra. L'Ajuntament del Vinyana ha detectat nous abocaments il·legals amb restes de plantacions de marihuana al bosc proper al poliesportiu municipal. No és el primer cop que es detecten aquest tipus d'abocaments que acrediten l'existència a l'entorn de plantacions de droga. El consistori alvinyanenc ha posat la descoberta de residus en coneixement del cos de Mossos d'Esquadra. Tanmateix, l'Ajuntament ha anunciat que aquests residus seran retirats per la brigada municipal. A molts municipis del Baix Penedès, les plantacions fora de llei de marihuana són un problema de seguretat ciutadana. I Rosalén és la cap de cartell del Musicveu. El Festival Solidari Musicveu ha presentat Rosalén com a cap de cartell per la seva pròxima edició, que obre portes el 22 de desembre. Ho ha fet aquest dimarts en una roda de premsa a les Caves Codorniu. L'artista pujarà damunt l'escenari el 15 de juny al Celler Codorniu, a Sant Sadurní. L'anunci completa la programació amb 18 concerts per l'edició d'aquest any del Musicveu, que va ser presentat el passat 22 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional de la Música, a l'Espai Cultural Fòrum Verger. Per altra banda, la tercera edició del Sopar Solidari Musicveu se celebrarà al Celler Gran de Codorniu, un espai emblemàtic que ha estat reconegut com una joia del modernisme català. El llegat arquitectònic que Puig i Cadafalch va deixar a Codorniu és, des de 1976, Patrimoni Històrico-Artístic Nacional. Les entrades pels concerts del Musicveu es poden adquirir a l'adreça www.musicveu.cat i a la taquilla del Fòrum Verger. Música.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
El Penedès en xarxa, els professionals de l'EAP Penedès Rural UES li donen veu a la salut per tal d'apropar-nos tots aquells aspectes que formen part del dia a dia. Avui abordem el benestar emocional, la medicalització de la vida i com moltes vegades, a la primera de canvi, ja pensem en els medicaments com a solució als nostres problemes quan hi ha altres alternatives. Anem fins a Canal 20, Ràdio Lèrdola, on ens espera la Fanny Vivar.
Com bé comenta Sílvia, continuem donant veu a la salut i avui ens acompanya el Cristian Serrano, que és el referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural. Bon dia, Cristian.
Bon dia.
Avui parlarem de la medicalització de la vida diària, però m'agradaria començar parlant de la teva figura com a benestar emocional, perquè és una figura que s'ha introduït relativament fa poc, no?
Sí, és una figura que ha entrat en els últims 2-3 anys, com aquell qui diu, i que és una figura nova, però no ens hem incorporat només nosaltres, sinó que també han entrat doncs, fisioterapeutes comunitàries, nutricionistes comunitàries, i la funció que tenim nosaltres en aquest sentit és aquest canvi en estil de vida de les persones, intentar promoure doncs, un canvi general i les funcions majorment les fem a nivell d'activitats grupals dins del propi CAP, és a dir, actualment jo faig grups d'ansietat, grups de benestar emocional, grups de dol, en el meu cas perquè està en el sentit de la psicologia, però òbviament nutricionistes estan en temes més tipus obesitat o en casos de fisioterapeuta més a grups orientats a dolors de genoll, dolors d'espatlla. Llavors al final aquesta ajuda en certa manera també ajuda a les persones a sortir d'aquestes dificultats o tenir una altra via de tractament que al final no és tot medicació com vam veure una mica també a l'anterior i que parlarem ara.
També continuarem parlant, no? Reprendrem una mica el fil. La incorporació d'aquestes tres figures, no? També marca com un abans i un després, no? En el tema de tot el que és la salut.
Sí, òbviament, quan ens hem incorporat nosaltres, també hem fet com un canvi de perspectiva, del que parlarem també una mica més endavant, i és que es vol agafar un enfoc més salutogènic, és a dir, fins a dia d'avui hem tingut un enfoc més en el que és la patologia com a objectiu o com a, diguem, enfoc d'estudi en aquest sentit. Llavors, clar, la salutogènesi són totes aquelles conductes que nosaltres tenim com a generadores de salut i que en certa manera contribueixen a beneficis per nosaltres i no tant centrar-nos en aquesta part més negativa. Òbviament, entra ja aquí tot el que envolta l'estil de vida com a tal.
Com comentaves, no? El mes passat, no? Amb aquesta veu de la salut, vam parlar sobre aquesta campanya de l'ús dels antibiòtics, no? Del mal ús que fem, no? Intentar no fer servir tant aquests antibiòtics. És molt elevada la medicalització a Espanya?
Evidentment, hem de tenir en compte de que Espanya actualment està en el segon lloc a nivell de fàrmacs o prescripcions, és a dir, Espanya es considera un dels llocs que està hipermedicalitzat en aquest sentit i que recopilar una mica el que comentava també a l'anterior programa, hem de tenir en compte que estem molt acostumats, en certa manera, a prendre fàrmacs com una forma d'immediatesa, que sigui així molt més ràpid, i perquè a vegades tampoc ens permetem tenir aquesta part de cura, en certa manera, és a dir, jo treballo, haig de curar-me el més ràpid possible per continuar treballant, i en aquest sentit busquem coses que siguin molt més ràpides i immediates, però que a vegades, segons de la problemàtica en la que ens trobem, no acaben de solventar el problema que tenim.
Aquest és el problema, un dels problemes principals, no? De la societat, no? Que volem, em trobo malament, no em permeto trobar-me malament, no?
Exacte.
I el consum de fàrmacs, com comentàvem, és necessari?
Jo diria que el consum de fàrmacs, com vam comentar l'anterior, és necessari. De fet, és útil que nosaltres puguem tenir determinats tipus de fàrmacs que ens ajuden a medicalitzar les patologies que tenim. Sí que és cert que a vegades no fem un ús del tot responsable d'aquests tipus de fàrmacs i que els prenem de manera irresponsable, en certa manera, i no ens ajuden en cap cas, a vegades fins i tot, a tractar la problemàtica que realment tenim. Llavors, no hem d'oblidar que al final els medicaments, com comentàvem en el programa anterior, poden generar aquestes resistències i que prendre'ls de manera inadequada doncs, a llarg termini no ens acaba ajudant. Sí que és cert que aquí, quan parlem una mica de la medicalització de la vida diària, m'agrada sobretot trencar com una mica aquesta llança en part de la psicologia, que clar, al final quan nosaltres parlem de psicologia medicalitzem problemes que nosaltres tenim en el dia a dia, però que a vegades no acaben solventant el problema de base. Sí que podem prendre doncs, antidepressius i ansiolítics, que en certa manera han incrementat el consum d'aquest tipus de medicaments, però que a vegades no acaben solventant el problema, sinó que l'utilitzem com una forma d'evitació d'aquesta part més emocional i que no ens ajuda a solventar el que realment hi ha.
I a què et refereixes, has comentat aquest problema de base, a què et refereixes quan dius que aquest problema no se soluciona?
Quan em refereixo una mica que no es soluciona el problema de base, quan nosaltres parlem en terme de salut, fins ara teníem com aquest enfoc més biologicista, és a dir, tot el que nosaltres fèiem era enfocar-nos en el problema d'una manera molt directa i, per tant, tractar la patologia, que és el focus com a tal. Què passa quan nosaltres pensem en el que és medicalitzar la vida diària? I és que jo tinc problemes a nivell social, puc tenir problemes familiars, puc tenir determinades problemàtiques al meu entorn, que en certa manera pots dir, mira, jo em trobo trist, tinc aquesta emocionalitat o em trobo ansiós i em prenc aquesta medicació com una forma de solucionar-ho, però no hem d'oblidar que al final el nostre cervell el que genera són neurotransmissors que s'encarreguen de que nosaltres experimentem aquestes emocions en certa manera i sí, aquests medicaments busquen pal·liar o reduir o bloquejar aquesta part mitjançant perquè ens puguem sentir bé, però que en cap cas a nosaltres ens treu els problemes familiars ni ens treu...
Continuen, no?
Exacte, o sigui, no ens ajuda en cap cas a solventar realment el problema i que són funcionals aquests medicaments i molt útils, però que els hem de veure com una falca, en certa manera, que ens ajudi a intentar utilitzar-los per sentir-nos millor i treballar aquestes eines que ens ajudin a solventar els problemes del dia a dia.
I s'està fent alguna cosa per reduir aquesta hipermedicalització?
Sí, òbviament tenim doncs, la campanya que vam parlar fa no molt, sobretot la dels antibiòtics, que és orientada doncs, ja en una part molt més preventiva, però aquí, doncs, òbviament, també l'entrada, com hem comentat, dels nous rols comunitaris, que també conformen doncs, aquesta part preventiva més orientada a aquest canvi en l'estil de vida, en aquest enfoc més en les conductes de salut, i que, per tant, doncs, l'objectiu és ensenyar a la ciutadania, no només fem les xerrades més a nivell grupal, sinó que també intervenim a nivell doncs, més comunitari, doncs, fent xerrades o col·laborant doncs, amb altres entitats per intentar que arribi aquesta informació al màxim de persones possibles o fins i tot a aquest mateix programa. No?
És complicat, això, d'arribar al màxim de gent possible? O és força nou, no? Potser hi ha molta gent que encara... O no hi creu, o no hi confia, o desconeix, també.
Clar, al final, quan parlem moltes vegades de psicologia, o en aquest sentit, es té el concepte de que és com molt difós, realment, el contingut, però aquí sí que és cert que els nostres pensaments, les nostres emocions, conformen part de nosaltres, i al final, des de l'abordatge que tenim nosaltres, tant pensaments, com emocions, com conductes, estan interrelacionats, i per tant, si nosaltres ens sentim malament, òbviament tota la resta anirà en la mateixa línia, de la mateixa manera que si ens tenim més feliços, tot anirà també en el mateix sentit, no? És a dir, tenir cura també del que pensem i saber realment per què ens sentim d'una determinada manera també ens acaba ajudant no només a sentir-nos millor, sinó a entendre'ns millor a nosaltres.
Nosaltres mateixos, no? I en quina mesura es pot ajudar a un pacient?
Quan parlo en quina mesura això pot ajudar el pacient és que tinguem en compte de que quan nosaltres parlem de la inversió sanitària, quan nosaltres pensem en quan invertim en salut, de forma general, un 11%, per així dir-ho, és el que ens ajuda a nosaltres en la nostra salut, seria que nosaltres tinguem la disponibilitat de poder assistir a un metge, a un hospital, és a dir, que és un percentatge relativament baix en comparació al 100% que ens podria portar. Això no vol dir que l'accés, per exemple, en països que ens dificulta més, com Estats Units, o llocs que no tenen aquest tipus, òbviament aquest 11% té molta més importància, no? Llavors, què és realment la resta del percentatge que queda? Doncs un 43% és l'estil de vida que nosaltres portem. És a dir, en la nostra salut, el major pes de tot el que correspon és com fem nosaltres la nostra vida. És a dir, quina cura tenim de la nostra nutrició, de la nostra higiene del son, dormim bé, dormim malament, o fins i tot com ens treballem amb nosaltres mateixos a nivell personal, a nivell de coneixement. Llavors, activitat física, també comentàvem al programa anterior, per tant, tot el conjunt acaba comportant que aquest estil de vida ens pugui ajudar més o menys a aquesta millora o prevenir aquestes patologies i fins i tot, doncs, la medicalització que nosaltres acabem tenint.
Un 43% és un nombre bastant elevat, no?
Sí, o sigui, és un percentatge molt alt, és a dir, moltes vegades tenim aquesta percepció de que no tenim possibilitat de canvi o que ens costa molt, però realment tenim molta més capacitat de millorar la nostra salut de la que realment pensem, i d'aquí el motiu que entrem en aquesta figura comunitària, no? Que nosaltres entenguem la importància de tot això i com podem acabar donant sortida a millorar aquesta salut.
I què podem fer per reduir aquesta medicalització?
Evidentment, millorar els nostres hàbits i estil de vida és una part que a nosaltres ens ajuda a reduir aquesta medicalització una mica més per conseqüència, no tant com d'una manera
de fer,
directa. Sí. No? Llavors, la part psicològica és una part important, òbviament, no ho dic perquè sigui psicòleg, sinó perquè quan nosaltres parlem de promoure un canvi en l'estil de vida, suposo que tots pensarem que ens acabem ficant com excuses, procrastinant, sí. Acabem tenint, doncs, determinades conductes que dius, això no m'acaba d'ajudar a fer aquest canvi,
exacte.
No? Llavors, clar, quan parlem, per exemple, de tabaquisme o qualsevol altre tipus de conducta, ha d'haver una coherència entre el que volem i el que realment fem, no? Llavors, aquesta coherència han de ser els nostres pensaments, que estiguin orientats a fer aquella conducta, però també aquestes actituds i conductes que portem que vagin en aquella línia. Si no, doncs, aquesta incoherència ens genera aquest malestar emocional, no? Llavors, la part psicològica és important per promoure aquest canvi i és la que ens dona la perspectiva o el punt de visió a l'hora de percebre cap on volem anar. Això no vol dir que nosaltres no hem de descuidar altres aspectes, com per exemple la part més nutricional. Òbviament, doncs, com comentava, doncs, la part d'una alimentació equilibrada, que sigui saludable, intentar que els àpats, doncs, siguin, doncs, sempre regularitzats, a vegades per tema treball no...
Ens costa una mica més, no?
Ens costa molt més tenir certa regularitat, per així dir-ho, però també és important que tinguem una dieta equilibrada, no? Òbviament, la higiene del son, a dia d'avui, amb pantalles, no sé quin cas es trobarà, però segurament la majoria de nosaltres el deixem 5 minuts abans d'anar a dormir per rentar-te les dents
i poc més, no?
I poc més. I clar, sí que es recomana que normalment els deixem una o dues hores abans d'anar a dormir, precisament perquè la melatonina que acaba generant-se i que això acaba afectant a la qualitat que tenim del son, no? Llavors, clar, una pitjor qualitat del son, també no regulem de la mateixa manera les emocions, al dia següent estem més irritables, llavors tot acaba influenciant també en com ens sentim, però no oblidem que també és un estressor físic per nosaltres.
Mm?
I, òbviament, també la part d'activitat física. A dia d'avui, doncs, s'està fent, doncs, una mica aquest èmfasi en aquesta activitat física també, amb l'entrada dels nous rols, però és que es recomana més o menys de 150 a 300 minuts aproximadament d'activitat física setmanal i que en molts casos no arribem a
aquesta xifra.
Per tant, són 2-3 dies si fem amb el càlcul, que no és excessiu, però sí que intentar promoure-ho. Aquí sí que, continuant una mica amb aquesta part psicològica, és important que agafem aquesta activitat, en certa manera, que a nosaltres ens agradi. Per què? Per aquesta coherència.
Si no, sí, la deixarem aviat, oi?
Bàsicament, si nosaltres ens proposem, mira, vull començar a anar al gimnàs, però no m'agrada gens el gimnàs, em ficaré excuses, procrastinaré, potser faré el primer dia i ja no tornaré. Per tant, és important que hi hagi aquesta coherència. No importa quina activitat física fem, si t'agrada ballar, si t'agrada, jo què sé, jugar al tennis, al pàdel, al futbol, al bàsquet, qualsevol activitat que ens ajudi a moure'ns, al final també és el que ens ajuda a nosaltres a activar aquest sistema i per tant, millorar a nivell físic.
També, ara parlo poder a nivell personal, a mi també m'ajuda molt a desconnectar, no? També.
Exacte.
No només fas l'activitat física, sinó que a vegades també va bé, no?, per aquesta
Fins
part.
Fins i tot aquesta part a vegades també social, és a dir, també. No hem d'oblidar que parlem d'un model biopsicosocial actualment i sí que els medicaments solventen la part bio, per així dir-ho, la part més interna, però la psicològica i social al final poden estar afectades, és a dir, una activitat física que a més la fem amb amics, doncs ja ens dona aquest benestar psicològic, aquest benestar a vegades social per fer-ho amb altres persones i ja a nivell biològic, simplement per haver fet aquesta activitat, ens ajuda també, no?
Per tant, també destacar la importància, no?, d'aquest benestar psicològic i social, no?, en el nostre dia a dia, perquè també acaba influenciant en la nostra salut, no?, podríem dir.
Exacte.
De manera així resumida, per tancar una mica aquesta càpsula, aquesta nova càpsula que hem tingut avui de la veu de la salut, quin seria el missatge final que t'agradaria fer arribar?
Jo crec que el missatge final és que tinguem en compte de que la medicalització és útil i al final ens aporta doncs, beneficis en el tractament de malalties o fins i tot trastorns mentals o fins i tot malestars de la vida diària en moments puntuals, però que no hem d'oblidar que nosaltres tenim un gran marge de millora perquè tenim doncs, aquest 43% que dèiem que el conforma aquest estil de vida i que per tant podem contribuir molt a la millora de la nostra salut i del nostre benestar emocional, físic i social en general.
Està bé perquè a vegades quan parlem de salut, no?, pensem als metges, a les malalties més, no?, doncs, renals, cardiovasculars, no?, però hi ha tot aquest altre, aquesta altra vessant, no?, que a mi aquest 43% se m'ha quedat gravat, no?, que potser no li donem la importància que realment té.
Clar, si ho pensem, uns mals hàbits nutricionals també ens porten a aquesta obesitat, que aquesta obesitat ens pot portar al colesterol, a altres problemàtiques d'una manera, diguem, més indirecta, per així dir-ho, però que al final no deixen de ser doncs, un problema i que ens ajuden, doncs, tenint una mica de cura de tots l'estil de vida que tinguem, sí que agafem, no fiquem 50.000 canvis de cop, sinó que siguin paulatins, de manera progressiva, a poc, perquè si ens fiquem també metes excessivament elevades, tampoc ens acabaran
ajudant,
no? O sigui, no és el mateix que jo em proposi, doncs, córrer 50 quilòmetres que comenci, doncs, per sortir a córrer 100 metres, 500 metres, que sigui progressiu, perquè si jo ho veig molt llunyà, les excuses i aquests pensaments tornaran a sorgir.
O la frustració de no arribar, no?, també.
Exacte.
Si et planteges una meta molt complicada d'arribar-hi, no?, també pot acabar generant, no?, aquest efecte contrari, no?
Sí, d'aquí una mica aquesta part més psicològica que al final també acaba marcant una mica aquesta part en el canvi de l'estil de vida, però més que res per com treballem amb nosaltres mateixos. I és que, de forma general, nosaltres som els que ens tendim a tractar, som més crítics amb nosaltres mateixos i que aquesta part és la que moltes vegades acaba lastrant doncs, el que nosaltres puguem fer, aquest canvi o no.
I en aquests 2 anys des de que s'ha introduït aquestes 3 figures, has vist una evolució?
Sí, jo crec que al final totes les persones doncs, que acabem tenint a nivell grupal, almenys les que es mantenen, acaben fent canvis, acaben millorant doncs, a vegades aquestes analítiques, acaben aconseguint doncs, resultats molt positius i que fins i tot doncs, les veus que després doncs, diuen m'acabo d'apuntar al gimnàs o estic ara fent doncs, activitats de memòria per a aquelles persones que potser tenen més dificultats de memòria. Li dius, mira, estan fent una activitat de memòria aquí a l'Ajuntament. Sí, doncs, bueno, sí, també aquesta part doncs, acaba ajudant, en certa manera, conèixer també nosaltres com a rols comunitaris totes les activitats que es fan al municipi i que podem orientar-los una mica cap a aquests llocs.
També has vist una evolució en quant a gent, no? Potser al principi la gent era una mica més reticent o a vegades potser costa anar a aquest tipus d'activitats.
Sí, òbviament, quan nosaltres estem a nivell grupal, doncs és una activitat que dona més respecte, però a l'igual que quan nosaltres ens trobem en una teràpia més psicològica, les primeres sessions són una mica com per intentar anar fent una mica aquest vincle amb les persones i a mesura com normalment fem 2-3 mesos d'activitat grupal, al final tots acaben parlant, col·laborant i
expressant. Es van deixant anar una mica, no?
Exacte, i al final tots treuen profit en aquest sentit.
Doncs moltes gràcies, Cristian Serrano, referent de benestar emocional de l'EAP Penedès Rural, per acompanyar-nos avui aquí al Penedès en Xarxa.
A tu, moltes gràcies.
Penedès en Xarxa.
Amana, Go to Him dels Beatles. Tancarem aquesta primera hora i a partir de les 10 i 6 sonarà molta música perquè presentarem el cartell de l'11è Festival Solidari Músic Veu. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Set you free.